Bé, bona tarda a les 8 en punt, aquí com cada dijous, al Tal com Raja. Avui tenim a nosaltres a l'Agustí Bernard, què tal?
Bon vespre. Però mira, aquí, de cuerpo presente.
No, de cuerpo presente sona malament. En presència de, ja està. Molt bé, ja estàs curat de tot, perquè jo et recordo com malalt sempre que vens aquí.
O... Pues mira, jo des de fa un parell de mesos que vaig enganxar un refredat que em deu haver agafat carinyo perquè no em deixa. I sempre queden una mica de restes i sempre una miqueta de tos, però ahí està.
Però la veu la tens bé, pots venir a parlar aquí.
Eh? És que les clares de huevo hacen milagros.
Doncs perfecte, això és bona recepta. Antonio Roma, què tal?
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Sí?
Sí.
Disposat a parlar, que és el que fem aquí, parlar?
Parlar i debatre i el que tu diguis.
Bueno, i el que vosaltres vulgueu dir. Sempre amb respecte, que abans ho parlàvem,
sempre,
abans
sempre,
hem pres
sempre.
Un cafè abans i dic, sobretot, és important... que mantinguem el respecte i la bona educació. Si no, no seria el Tal com Raja. I la Carme Pelayo, què tal? Com estàs?
Hola, molt bé.
Molt bé. Sí. Avui vens per explicar-nos coses importants, sí. Interessants, i jo crec que coses que jo no sabia i que molta gent no sap. I crec.
Sí, però això serà... no, però sí.
Sí, sí. A més, he llegit poca cosa del projecte, per això és interessant que ens ho expliquis bé. Però jo vull començar per aquest... bueno, no sé si hem de riure o no, d'aquest... del novio de la muerte, li deia, del novio de la muerte, doncs, a Madrid. No sé quina sensació teniu vosaltres de veure... un espectacle com el que ens han donat, més les memes, que ara està molt de moda, vinga, memes, i de veure tot el que vam veure a Madrid, i ja no la qüestió de si s'ha de transmetre o no per televisió pública, això ja forma part de... sinó tot aquest muntatge, no?, que el rei emèrit... No sé si heu llegit l'article, jo us he posat un article perquè ho llegíssiu, que critica molt, pues, que aquí tota la gent que hi ha, doncs, a part de l'emèrit, no? No sé, com... si heu estat al cas de tot això...
Jo per mi sí que és important que ho facin a la televisió de Madrid, que és pública i ho paguem tots. Si això s'hagués fet a una altra televisió pública, encara que sigui la primera o TV3 o la que sigui, bueno, n'hi hauria, passarien cosetes. Jo encara m'estic traient la caspa de sobre, eh? O sigui, va ser molt... Bueno, cadascú es casa com vol o com pot. Aquest home sembla que, no sé si volia, però bueno, allà ha anat tota la caspa espanyola i de Dubai o d'Aràbia, o no sé on viu l'emèrit, però per mi va ser un espectacle bastant butxornós. Jo crec que volia fer el mateix que va fer l'Aznar amb la seva filla, però ha quedat com si fos això, un meme d'aquella boda, no?
Hi ha gent que s'ha dedicat a mirar els vestits de tota la gent que entrava, no? Vull dir, és que per TikTok, ara que entra tot, no? Encara que no vulguis, et ve. I hi ha un que explica, pues, no de tots, clar, totalment, no, però d'aquests vestits que diu aquest no li cau bé, no sé què, aquest color no funciona... I, bueno, i al final és que pràcticament, diu, l'únic que anava ben vestit era el Feijó. Diu, perquè anava amb el seu traje de diari, és el que anava més ben vestit, com sempre va, elegant, no? Però tots els altres, que si les pameles, que si no era una pamela, no sé què, jo ara no recordo els noms, però jo veia gent amb unes pameles que no eren pameles, que semblava allà posat, no sé, Carme, no sé si has seguit tota aquesta història.
No, bueno, jo fa molt que no miro la tele com a notícies, perquè ja després de la pandèmia vaig quedar molt farta de que és un constant, sempre el mateix, i arriba un moment que dius, escolta'm, ja estic farta, no? I a més, els bodorris, aquestes coses a mi no m'acaben de convèncer. Si ho miro més és a nivell de moda, eh? Perquè el disseny de moda m'agrada, i sí. I el que sí vist és en l'Instagram, aquest dissenyador, que és el Juan Avellaneda, que és un dissenyador de Barcelona, que ha anat valorant els dissenys de cada una de les dones que sortien i els homes que sortien, no? I mirant això sí que és allò que dius... Quina cosa, jo pensava que havíem avançat, però continuem sent igual, rancis, perquè és que la sensació que et dona és aquesta, que no hem evolucionat en res i que encara estem fent coses que no dius, a veure, s'ha casat, però hi ha tanta gent que es casa cada dia i no cal fer aquestes, no?, aquestes magnificacions i demostrar d'aquesta manera. Jo què sé, si potser dintre de 4 mesos estan divorciats, que és el que està passant habitualment, i tota aquesta merda aquí dius, això quin sentit té? Però bueno, desgraciadament hi ha molta gent que els agrada aquestes coses, això està així, perquè jo en això de l'Instagram he anat veient fotos que han anat penjant i he vist la gent que estaven en les barreres allà, com no, quan veien entrar l'emèrito que vaig veure que anava amb un guardaespatlles o algú que portava del braç, o quan vaig veure a la infanta, i dius... I això encara provoca morbo? Sí, doncs encara provoca morbo.
Aquí en això que us havia enviat, et diu que, bueno, l'emèrito, diu, és que havíem de buscar perquè l'emèrito vingués, perquè clar, si no, no ve mai, no? I hem de buscar alguna cosa, i llavors va, diu, primo de l'abuela de la novia, diu, no podia faltar, no? No sé, Agustí, com ho veus tot això? No sé, quina idea tens d'un espectacle d'aquest tipus?
A veure,
que tothom té dret a casar-se, eh?
No,
la de Madrid també, no?
Evidentment, a veure, amb tota sinceritat, és que ni ho he seguit, és que tant se me'n fot, a veure, tant se me'n fot. Anem a parlar clar.
I no has vist el xotis que han ballat, això? No has vist?
Home,
que ho
ha vist? No,
vist... Ha ballat un xotis.
Sí. Bueno, és que... bueno, una mena de xotis que, bueno...
És que, no vull... Sembla que critiqui, no? Però sí, estic... Però és que allò no era un xotis, no sé... Allò no. És una cosa que... Tio, si vols ballar un xotis davant de mitja Espanya, pues com a mínim t'ho prepares bé.
Com a mínim t'ho prepares.
I t'ho prepares perquè quedi bé, però
jo
és que...
Jo és que, a veure, evidentment no visco en una cova amb la qual cosa, pues, a veure, poses la tele i alguna cosa et surt i, bueno, pues mira, vale, lo mires. Però és que, a veure, em passa com a tu, Carme. Jo des de que la cadena Amiga va treure el programa aquell que es creia diària, o sigui, de les grans alegries que he tingut, jo ja puc veure el que em dóna la gana a la televisió, no sempre porqueria. Què vol dir? Pues, oi, el tema aquest és que ho he comparat amb el programit aquest, perquè el dia següent, venga, totes les cadenes parlen d'això, l'altre dia, tot una altra vegada, que si xistes, que si això, i no se passa, jo.
Home, però hem de riure una mica.
Sí, però mira, per això m'he apuntat a un grup de Facebook dels acudits de l'Eugenio, que és una mica més divertit. I després hi ha... No sé qui ha sortit el tema de que, a veure, què és això de retransmetre un casament així... No és que sigui antiquat, és que, mira, perdoneu l'exemple que posaré ara, que no ve el cas, però m'ha fet recordar quan es va morir l'alcalde de Madrid, el senyor Tirno Galván, l'enterro que li van fer amb aquella carrossa que van portar de Barcelona, que feia un segle que estava tancat en un garatge que ningú sabia que hi era. Jo recordo crítiques que es van dir llavors, que va dir, perdona, és que fins i tot el viejo professor sentiria vergonya de l'enterro que li han fet. Uh-huh. I clar, jo és que sóc l'alcalde de Madrid i és que estaria avergonyit del que m'han fet, per l'amor de Déu. O sigui, és una tots ens sembla que ens hem casat alguna vegada. Oi, és una celebració, sobretot la primera vegada, és una celebració alegre, festiva, i que aleshores es converteixi pues, en una font de cotilleo, pues, què voleu que us digui?
Inclús hi va haver un moment que diu que se besen, i llavors li fa un petó a la galta, no? Que dius, mare meva, que se besen, no, però és que se besen.
Es porta 22 anys. Bueno, jo aquí no entro.
Ja, però
per... Tu es casa, amb la persona que vol i tal. Però, no sé, aprofitar que està al càrrec també i fer tot aquest bodorrio, doncs marca molt el que és, no solament una persona, sinó que el que és una classe social que per mi està més que caduca, vaja.
Jo tampoc soc seguidor d'això, eh? La boda del siglo, no sé què, i mira, i no surt ni a Lola ni el Semana, tot no és una boda del siglo, la boda del siglo és una altra cosa, no? Però han volgut fer com si fos una cosa... I us recomano que llegiu coses sobre aquest casament, perquè a més es transgredeixen quantitat de lleis, per exemple, quan surten d'allà, diu, oh, hemos bebido mucho y nos vamos a mi casa, sí. Tal, i van conduint, sí. I dius, mare meva, aquí, i dona una idea d'aquesta Espanya una mica que és igual, no? Vull dir que com sempre s'ha fet, hem begut i hem conduït després, i això no passa res, no? Vull dir, que ho diguis davant de les càmeres, hemos bebido mucho y nos vamos para casa muy alegres, pues la persona que condueix... Bueno, no sé, volia començar per això i bueno, riure una miqueta, però ara em poso més serio, perquè mira, precisament les persones que estem aquí, i jo crec que, bueno, els que hem anat seguint la política i ens ha agradat, pues, no sé, hem viscut de tots, bueno, sembla que l'Agustí és una mica més jove, no? I tu també, no? Però els que hem viscut més la transició, doncs ens queda una mica, i l'Agustí sempre ho diu, no? Que estem en una fase de la política molt sectària, molt així, molt d'enfrontament, però en canvi en un inici de la democràcia, després de la dictadura, doncs van aparèixer persones com el José Antonio Ardanza, no? Que per això he posat aquest tema damunt de la taula, i que jo crec que molts de nosaltres voldríem tenir molts José Antonio Ardanzas en la política actual, a Catalunya, a Espanya, ja no dic al País Basc, perquè jo crec que el País Basc ha seguit una un camí bastant, en aquest aspecte, bastant més rigorosament democràtic, no? I més respectuós, no? Després de tot el que ha passat i el que han passat els bascos i en general els espanyols, no? I no sé que, bueno, per la gent que ens estigui escoltant, doncs aquesta setmana ha mort José Antonio Ardanza, que va ser, bueno, l'endecari, però sobretot conegut per aquest pacto de Jurienea, que és el principi del fi d'ETA, no? És com demanar a la societat basca, però sobretot a les forces polítiques, unir-se en contra del terrorisme en un pacte on van entrar des del Partit Popular, en aquell moment que es deien Aliança Popular, fins al Partit Socialista, Euskadi Esquerra i tots els altres, naturalment, excepte Arribat a Sona. No? Llavors, això va ser un inici que després va arribar al fi d'ETA molt, molt més tard. No sé quina idea teniu vosaltres de què us queda de José Antonio Ardanza. A més, perdoneu, també, com es diu, la persona que també va iniciar els pactes amb el Partit Socialista Basc, no? com a dir, i aquí aquesta societat està partida, per tant, com que està partida, ens hem d'entendre, doncs, les dues particions, no? Les dues visions del País Basc, no? I en aquest aspecte tothom valora la seva tasca. No sé si teniu alguna idea del...
Bueno, jo diria que si haig de resumir-ho amb poques paraules, jo, al pensar en ell, el que penso és una persona que sí entenia la política i sí parlava de política, que ara, malauradament, és molt difícil trobar polítics que parlin de política i que facin política.
No sé.
Bueno, jo, si vols... Generalment, els presidents bascos són d'aquest tipus, eh? Són de perfil baix, inclús el... com es deia aquell que va fer el Ibarretxe. Uh-huh. El Ibarretxe que va fer el... Bueno, que va anar al Parlament espanyol i va plantar ja el seu programa per la independència. Doncs fins aquí sempre han sigut persones bastant
moderades,
per així dir-ho. Els últims anys que hem tingut aquí a Catalunya, ojalà siguin la meitat d'aquests presidents, no? Però hem de recordar una cosa, que el Partit Nacionalista Basc sí que és veritat que estava Ardanza, però després estava, com aquell que diu, el perro de presa, que era, i ara no me'n recordava...
Javier Arzallus.
Arzallus, Javier Arzallus, per exemple, que aquest era, bueno, que va portar el PNV a votar que no a la Constitució. Uh-huh. O sigui, tenia aquesta doble...
Però això com tots els partits, no?
Sí, 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 però bueno, que també,
ja com
també el PNV. O sigui, sí, sí. No era... El cap principal del PNV no era precisament Ardanza, que jo el tinc, me'n recordo d'ell, i era una persona, doncs, cabal, però també tenia el perro de presa aquest que des de Arzallus, sí.
Arzallus.
I que, bueno, que feia el seu paper, feia el seu paper també. I sí que és veritat que el PNV va veure, perquè també li donaven a ells, va veure que el moviment suposat ETA, doncs, no era més que res que un moviment que no tenia sortida ja en democràcia, no? Uh-huh.
M'has trepitjat alguns arguments que volia dir ara. Vol dir que aleshores anem en sintonia, Antoni? Anem en sintonia. Però jo sempre tinc el record del senyor Ardanza com una persona moderada, amb un saber estar, i com molt bé has dit, tenia els dos extrems que li tibaven cadascun d'un braç. Per una banda, el problema del terrorisme d'ETA, que no el podem dissimular ni obviar, i després, per altra banda, tenia aquest senyor que acabes d'anomenar, el senyor Arzallus, perquè és que, a veure, era curiós perquè era la nit i el dia. Et trobaves un senyor completament moderat, a veure, que amb un saber parlar i sabia molt bé quina era la seva situació, i et trobaves l'altre que anava en plan hooligan. Jo, mira, ja fa anys va sortir la seva biografia, que me la vaig comprar molt interès, i s'ha de llegir amb molta calma, perquè la veritat es diuen coses molt clares, i que avui dia diries que això és impossible que ho digués un demòcrata com ell, doncs ho deia. O sigui, és que fins i tot donava la sensació, és que em sap molt greu tenir-ho que dir, però és que em donava la sensació de que aleshores trobaves un PNV, que, o millor dit, un sector Ardanza, que aleshores volia fer aquesta política, perquè és molt important aquest pacte amb els socialistes que va fer, però és importantíssim en aquell moment, Perquè el PNV s'havia, com se diu, no uso la paraula...
Radicalitzat?
No. Havia tingut una sissi, s'havia cindit, sí. Que havia sortit llavors el grup del Carlos Garay Cuetxé, que va crear l'Euskal Cartasuna, que no, avui dia ja no sé què s'han fet d'ells, però clar, estava tirant per aquella banda. Després estava el PNV més pragmàtic. Tenia després el senyor Arzallos al darrere, que aleshores anava amb la tranca. Recordem aquella frase, perdona, és que otros mueven el árbol y nosotros cogemos las nueces. Té la marinera, que digués això. Amb la qual cosa, pues, no sé, jo soc una persona que li tinc un carinyo especial. I mira, en glòria sigui, estigui, com dieu tots vosaltres, ojalà, tant de bo, tinguéssim més sardances a la política espanyola.
Hi ha qui diu que l'Ardanza va tenir la gran sort també de tenir en aquell moment un partit socialista basc, més basc que espanyol, enteneu el que vull dir, molt basquista, sí. Encapçalat pel Ramon Jáuregui, que va ser, recordeu el Ramon Jáuregui, que per ser he vist fotos actuals d'ells i està igual que quan era jove, o sigui, és d'aquella careta de nen com de nen, que té ja 75 anys, no sé, molts, però que està igual, i també el Fernando Buesa, que després estava assassinat l'any 2000, no? Que va tenir la sort de trobar-se amb un partit socialista molt obert amb un partit nacionalista basc, no oblidem, amb tesis també una mica racistes. Si mireu d'on ve el PNV, té unes bases molt sectàries, en el sentit de la pàtria basca, inclús de la nació basca, però també de la genètica basca, parla d'això, vull dir que, però per tant és un, com tu dius, un pragmatisme. No sé si això ho podem comparar, que jo crec que sí, que estem aquí per comparar-ho amb l'actualitat, no? O sigui, tenim en l'actualitat alguna persona a nivell espanyol, català, no sé, madrileny, no sé, que puguem comparar amb l'Ardanza? Tenim alguna persona, perquè ell sobretot conegut també per aquesta actitud de diàleg, d'arribar a acords, amb ETA precisament, que en aquell moment eren els moments més durs del terrorisme, no? Que em sembla que el pacte de Jurianea neix després de l'atemptat d'Hipercor, si no m'equivoco. I per tant, aquí hi ha com un... No? Que no va ser un atemptat al País Basc, va ser fora, no? Però inclús jo estic segur que va estar també amenaçat per ETA, estic convençut, com tanta gent. No? No sé si podem fer una comparació amb algun... Tenim, doncs... del partit que sigui, allò que diguem, hi ha una persona que podem
doncs
dir...
Doncs mira, jo diré un.
Vinga, a veure.
I precisament va estar també amenaçat per ETA i...
De la política actual.
Sí, de la política actual. Que és el líder de EH Bildu. Jo crec que és una persona que precisament recull aquesta política...
O sigui, tornem al País Basc.
Bueno, he fet així una mica... Bueno, podem buscar altres, eh? Però retornar a la política basca que és una... És que ho vull recalcar perquè encara que molts li diguin que era etarra, tal i qual, és una persona que surt de Izquierda Unida del País Basc i que va ser també perseguit per ETA. I precisament està al front d'un partit polític que, de nou, el que no entengui, sembla que és ETA, però no lo és, l'ha superat. I jo crec que és la persona en el País Basc, i crec que a lo millor de tota la política espanyola, que sí que recull aquest sentiment o aquesta ànima d'intentar ficar ponts, no? A la política. Igual en surt algun altre, però així de principi el primer que en surt és aquest.
Vale. Jo parlava més de fora del País Basc, perquè si hem de dir alguna cosa bona...
Bueno, està en el Parlament espanyol.
Sí, però clar, naturalment ve del País Basc, ve d'una força política basca, no? Però perquè precisament al PNV no se li coneixen casos de corrupció en tants anys d'estar al cap del govern, no? Que això també diu molt d'un partit polític.
Home, tan sols va tenir una causa que tenia algú que veure amb el tema de la seguretat social, que l'han tapat, però con cemento armado.
Sí, que també...
Bueno, aviam... És que l'acció política, malauradament, pot comportar aquest risc. I també convindria de vegades, quan parlem de corrupció... Ojo.
Què vol dir corrupció?
Ah, efectivament.
Sí. Això ho tenim després amb el tema de la Mònica Oltra, que també volia parlar. No sé, bueno, ja que estaves tu tens alguna persona de qualsevol partit, que diguis, no, mira, aquesta persona és bona, pot fer ponts, no, pot... O no?
És, a veure,
o és tan complicat buscar...
No. A veure, prefereixo no dir noms. A verlos, haylos. Però és que, clar, quin és el problema? Com aquella dita que diu dos no se pelean si uno no quiere, pues bueno, amb el tema de tendir ponts, puc ser enginyer de ponts i camins i fer totes les infraestructures que tu vulguis. Però si a l'altra banda del riu no tinc una persona que em digui vine cap aquí, que aleshores jo agafaré aquest pont, pues oye, no sirve para nada. Jo estic veient avui dia a la política nacional que pot haver-hi algú que sí, que vol tendir aquests ponts, però és que a l'altra banda s'està trobant que no té cap receptor. Insisteixo, no dono noms i que cadascú tregui les conclusions que vulgui.
Això és tirar la pedra i escondre la mà. Clar, perquè no sabem a què refereixes. No ho sabem.
Tots teniu noms. Mira, i
ja que... No, però jo, a veure, jo no parlo tant de política. No parlo
de polítics, no?
Sinó de persones, no? De persones que són capaces de dir, va, vinga, seiem aquí, i tu, m'enteneu? No sé, un alcalde, mira, que digues, mira, hi ha un alcalde conegudíssim a Valladolid, no sé, acabo de veure al cap, que és capaç de fer aquesta... No? I a mi també em costa de trobar una persona. És un examen molt fort el que us estic posant, perquè també em costa trobar una persona i només miro al País Basc.
No, però el que passa també és que això t'ho dona també el temps que passa. O sigui, ara mateix a lo millor no en surt ningú, però el temps a vegades et dona ja aquesta característica, aquest... Mira, jo perdiu un,
Ah, un altre? Tu tens un altre?
Sí.
I el meu, que jo no tinc.
Ah, bueno, perdona.
No, que jo no tinc, Antonio, digues tu un.
Mira, n'hi ha una persona que sé que li donen pals i per mi és una persona que sempre ha intentat fer ponts, que és el Gabriel Rufián. El Gabriel Rufián és una persona que, bueno, és el que... per mi és una persona que estan... És que rep de tots llocs. I aquestes persones que reben de tots són precisament aquestes persones que després són recordades amb...
Amb aquest home, jo l'única cosa és que la sensació... Ara tu has dit el nom i em ve això i sí, però saps que li veig a la mà? Una bomba. Perquè ell després esclata el pont que ha de fer.
Sí,
és que és el que passa amb aquest paio, que és molt bo, però que estén el pont i quan l'acaba d'estendre, plaf, el vola. I diu, guanyó, ¿para qué lo has puesto?
Bueno, a vegades no el vola ell, sinó el volen alguns del seu partit.
No, ell mateix, per la seva beborrea. És que això és el que li perd amb ell moltes vegades.
Bueno,
com a polític segurament
jo
és molt bo, però és que a vegades hauria de no ser aquesta actitud. Que sí, és una política molt fresca, sí, jo no et dic que no, però clar, el respecte a vegades es perd i no s'hauria de perdre. I és bo i té raó amb el que diu, però a vegades són les formes. A mi jo crec que amb ell li perd les formes en dir les coses, no la raó, que la té, però són les formes, i les formes és molt important pels que visualitzem també el que diuen.
Jo com que ja sabeu que faig articles d'opinió, he escrit molt sobre el Rufián i no positivament, perquè aquest jo opino també, em fa l'efecte que era un pallasso. Sí, un pallasso dit en el sentit que és un...
És molt mediàtic.
Sí, el que vol és ser, no sé, hi ha 350 diputats i ha de ser ell aquell dia el que surti a la primera pàgina. I per tant és un... Li agrada molt tot el tema de xarxes i per tant aquell dia el titular és Rufián, no? Jo sí que també, jo em mullo amb una persona que potser ara sabreu qui és, perquè jo penso que en aquesta última etapa que estem vivint de la política nacional i catalana i de tot, a la gent més moderada se l'aparta. Això estareu d'acord amb mi. I els moderats acaben marxant, o acaben apartats, o acaben de tot. I jo tinc molt bona impressió, sobretot quan va començar el tema del procés, del Santi Vila. No sé si us recordeu, el Santi Vila. Jo crec que ell es va apartar veient també que on anava tot plegat, però ell sempre ha apostat per la via democràtica, de fer ponts, de que no podem marxar d'Espanya, no podem batir bomba, 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 perquè no sabem el precipici que hi ha allà baix, no? I ell era el que intentava dir a la gent, escolteu, que no sabem cap on anem, que l'autopista no continua i tal. I en canvi va ser apartat, i com ell tanta gent, no sé, un altre, jo diré un altre nom, Alberto Garzón. A mi em sembla que l'Alberto Garzón és una persona que ha estat bon ministre, que ha treballat molt, però que s'ha trobat amb els lobbies, sobretot de cases d'apostes. No sé, avui llegia, per exemple, que ell va intentar que no hi haguessin famosos a les publicitats de jocs, que a més no es pogués fer publicitat de joc en un horari, sinó que feies tard, doncs tot això s'ho han carregat des dels tribunals, dient que, bueno, que tu tens una empresa i pots fer publicitat. Per tant, jo crec que ell també ha marxat una mica frustrat per no poder fer els canvis o els ponts que ell volia, que perquè ens agrada molt això de la paraula pont, segurament amb els empresaris d'aquest sector, no sé. Bueno, no sé, jo, i ara això ho lligo amb el tema de la Mònica Oltra, perquè tornem a la situació actual, no?, que és molt fàcil a acusar. Tenia una persona 5 anys allà que hagi de... No sé, la pregunta que jo faig és, quan una persona està investigada, només investigada, ha de dimitir?
No. I ho dic així de clar. No.
Llavors, què ha de passar perquè la persona dimiteixi? Que hi hagi un judici...
A veure, anem a... És...
En un país on el Zaplana, després de no sé quants, 30 anys... És,
encara, ara l'estan jutjant.
Després de quants? 30 anys?
No, però és igual.
I de mentir. Zaplana, a part d'això, va mentir amb la seva salut.
Uh-huh. Sí. Que tenia un càncer terminal no sé què, i home, tampoc feia tan mala
cara. El vas veure entrar al Bernabéu allà, I, tan pitu.
Jo llegia, però que sí, tot això de l'escàndol aquest, el Laufer, que no sé pronunciar jo.
Laufer.
Vale, que en castellà és com prevaricació,
no,
o no?
No. No t'ho sé traduir, però ve a ser algo així com l'utilització política de la justícia.
De la justícia, no?
Com t'he dit abans, sempre hem de deixar els conceptes clars. O sigui, que s'obre una... O sigui, per exemple, el cas d'aquesta mateixa senyora. Ha sortit un tema determinat, el que sigui. Aleshores, decideixen investigar-la. I clar, aquí estem en un país que està massa acostumat a la pena de telediario. I a la que automàticament diuen, és que aquest senyor l'estan investigant, és que algo ha hecho. Home, pues no. Potser en funció del seu càrrec, en funció dels seus coneixements, en funció de les seves relacions, alguna cosa pot aportar a la causa. A partir d'aquí, que perquè siguis investigat, perquè resulta que t'hagi cridat un jutge a instàncies del fiscal o a instància de part perquè vagis allà i compareguis, és que automàticament dir-li tens que dimitir perquè és que estàs tacat, em sembla que és una exageració.
Però estem en aquesta fase de la política, no? Que qualsevol, no sé, un mateix advocat et diu a tu, escolta, mira, jo sé la manera de carregar-te aquell que no ens interessa políticament, i et diu com s'ha de fer, bum, 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 automàticament investigat, perquè clar, és que escolta, mira, no sé què, han aparegut uns papers, que a més mentida i tal, i al final aquella persona ha de retirar-se.
Bueno, és que, és un dels temes que sempre m'he queixat, quan es parla molt de la judicialització de la política, lliçó que em van donar dels primers dies quan vaig començar la carrera de dret, que diu, si un senyor no et saluda pel carrer és un maleducat, però no ha comès cap acte antijurídic. Què vol dir això? Hi ha centenars d'actuacions que poden fer els polítics dins del seu àmbit d'actuació que poden ser irregulars, pot ser el que sigui, però no significa que siguin delictives. No significa que automàticament hagin de ser castigades. O sigui, investiguem, parlem, oye, perquè pot ser que al final tot es quedi en res. I sigui una actuació, a veure, que podies haver-ho fet millor, perfecte, però oye, compleix els requisits legals, endavant.
I això són les cloaques de l'Estat que deia Pablo Iglesias?
No té res a veure.
Però en el fons no creieu que la nostra transició modèlica, que es va dir, no? Perquè clar, és modèlica, no? Se surt d'una dictadura i entrem en una democràcia sense canviar res. No estem pagant el fet de no haver fet una ruptura que demanaven alguns més que una transició on tots aquests jutges, tota aquesta gent és la mateixa de fa tants anys.
Han passat 50 anys.
Bueno, la mateixa, en tema. Mateixes famílies, mateixos, no sé, pregunto.
Ara us deixo a vosaltres.
Si hagués hagut una ruptura, és a dir, ho trenquem tot, estaríem igual?
És que no,
no
s'ha produït una democratització de la justícia, principalment per una cosa, és que el arribar a ser jutge és molt car. Una vegada vas veure que valia... Bueno, una persona normal i corrents, em refereixo al que cobra qualsevol, persona la mitjana, no pot anar a ser jutge. Ha de ser gent de pasta. Per tant, n'hi ha famílies senceres des de fa anys que són jutges.
Això em referia jo, sí.
I precisament no s'ha democratitzat l'estructura de jutges. Segon, jo parlaria la politització, no, la judicialització de la política és la politització de la justícia, el que té problemes. I per això el Partit Popular, per exemple, no vol fer canvis al Consell General del Poder Judicial. És que ho té manegat. Manegant el Consell General del Poder Judicial, manegues els jutges que n'hi ha allí, l'audiència i tota la parafernàlia que està alrededor dels casos principals de corrupció del Partit Popular i companyia. Val? I després una cosa, el que diu Agustí, el investigat, ara es diu investigat, però és que es va canviar perquè abans era imputat. Sí que és veritat que imputat sembla més fort que investigat, però ara mateix s'utilitza investigat el que era abans imputat. I no és perquè diguin, escolta, mira, ven cap aquí i donen tres dades, no. Si és investigat és perquè n'hi ha indicis de que pot ser bueno, que després passa ja a disposició judicial. El cas de Mònica Oltra, el que passa és que sí que li van fer un bullying polític, crec que també això és particular del seu partit. I és de justícia que se li retorni la honorabilitat a aquesta persona. Però si em dius, escolta'm, tu un polític que sigui investigat ha deixat el seu càrrec, jo particularment dic que sí, perquè el càrrec de polític t'ho dona la gent, t'ho dona la població, no és teu. La cadira no és teva. Per tant, si tu estàs investigat, escolta'm, mira, deixo particularment això perquè no té que salpicar, no sé com es diu ara.
Esquitxar.
No es té que esquitxar als companys, ho deixo, però que jo soc, bueno, ja està, i deixar-ho que la justícia faci el seu paper, no?
I després està aquí el paper de la premsa, no? De la premsa que ha...
Perquè, aquí si... és el futur, clar, el paper de la premsa que fan aquest país, perquè ells sí que fan una condemna que no hauria d'estar permesa. Però és que hem arribat a un punt que jo, de veritat, la premsa d'aquest país fa fàstic. Perquè és que és com aquest, el primer punt que hem dit del casament, doncs en tots els àmbits de la vida social, és que és el mateix, la valoració que fan i com treuen les notícies. És que és vergonyós.
I una persona està assenyalada i ja l'assenyalen més.
Són els primers
i, clar,
que han incriminat aquella persona abans de que passi res. Jo estic d'acord amb el que diu ell. És veritat que la persona ha de presentar la dimissió. Ja després es demostrarà, però desgraciadament és que desmunten a la persona i a veure com es recomposa aquesta dona ara després que l'han destruïda professionalment com a persona i com a tot. Això no em sembla just. Això jo crec que no s'hauria de permetre i això té molt a veure la premsa d'aquest país. Perquè és que de seguida que hi ha alguna cosa, escolta'm, és que hi ha com les bruixes aquí, quan fem un camí que hi ha per aquí a Castellar que es diu Camí Lila, que les bruixes les penjaven d'entrada només perquè venien quatre herbes.
Un escàrnio, és un escàrnio.
Doncs pues aquí és el mateix, dius, hòstia, sí. No sé, jo sí d'acord que s'han d'apartar perquè es demostri finalment. Però clar, quan es demostra o no es demostra, aquesta persona ha quedat fet una merda i ja és igual la sentència. Sí. Jo no sé, aquesta dona suposo que li ha reconfortat el fet de dir, bueno, mira, no sóc culpable, però al final, el que he tingut de pagar, el preu ha sigut molt alt.
Sí.
Bueno, continuarem.
Només un petit detall.
Sí, un minut perquè vull l'últim tema.
Molt breument. Sí, sí. Amb això que has dit tu del tema dels jutges, de les famílies judicials i tot això, a veure, jo, quan vaig acabar la carrera, 5 companys van arribar jutges. I t'asseguro que tots ells eren de classe baja. O sigui, això de les famílies, com a relat, queda la mar de maco. I després, per l'altra banda, preparar una suposició de jutge... Jo vaig intentar-ho i vaig aguantar 2 mesos, tens tranquil·lament per 3 anys.
Clar, són molt dures.
Doncs per això mateix, quina família de classe media-baixa pot tenir una persona...
Unes quantes, bueno, perquè, a veure, hi ha una cosa que es diu treballar i estudiar.
Clar,
sí, que jo he fet, eh?
No, jo també.
Però no treballar i estudiar per ser jutge, que és que val molt car.
No, és,
que
no, és un tema de car, no és un tema de preu.
Sí,
no,
val.
Doncs... però bueno, no, a veure...
Ho deixem aquí, Exacte. Aquí, perquè és que no tindrem temps de parlar de l'últim tema, que ja sabeu que a mi m'agrada tant en tant ficar alguna cosa de Castellar del Vallès, no? I, bueno, quan he llegit aquesta presentació de la prescripció social I, bueno, i he llegit que una de les entitats que porta i que treballa i que col·labora amb això, doncs és el Centre Excursionista de Castellà. Dic, home, la Carme ens ha d'explicar una mica, que no he acabat d'entendre massa bé jo...
Del que era,
del que era. Hi havia una notícia que s'han reunit, a més, amb Sabadell...
Bueno, perquè saps què passa? Que a més ha estat un exemple per moltes localitats per lo bé que funciona. La veritat és una cosa que l'Ajuntament va implantar l'any 2016, aquí a Castellar, i llavors és una cosa que es fa des de l'Ajuntament conjuntament amb el CAP de Castellar. I llavors, que són els pacients que tenen unes certes enfermetats, les que siguin, nosaltres les desconeixem com a centre excursionista, en funció de la patologia, els hi diuen, hi ha una cartera molt gran d'activitats, o sigui, hi ha moltíssimes, eh? Hi ha tot un àlbum, quan hem anat a les reunions, que ens presenten allà, que hi ha moltíssimes. Llavors, en funció de les patologies de les persones, els metges els hi recepten què és el que podríem fer. Vale? Llavors, en el cas del centre excursionista, nosaltres el que fem és la marxa nòrdica, del qual jo sóc instructora, i fem marxa nòrdica. Llavors aquí, per exemple, la marxa nòrdica és una activitat que la pot fer qualsevol persona i qualsevol patologia, perquè no té impacte. Llavors, què fan? Pues això, la persona va al metge, li diu al metge que, bueno, la seva situació, hi ha persones que pot ser per soledat, eh? Moltes vegades les persones que es troben soles i tenen depressions o inclús a vegades ho fan per reduir, i així s'ha demostrat amb estudis que s'han fet, les medicacions i les visites que es fan als metges, vale? Llavors, bueno, l'Ajuntament ho va posar en pràctica a través del seu Departament de Psicologia. En el seu moment ho va posar en marxa una persona que desgraciadament es va deixar l'any passat, va morir, i llavors en contacte als serveis socials de l'Ajuntament amb la treballadora social del CAP i la directora del CAP, i llavors, bueno, creen aquest programa en el que hi ha tota una sèrie d'activitats i els pacients ho estan gaudint.
I quines activitats més hi ha?
Bueno, hi ha moltes, perquè hi ha ioga, hi ha banys de bosc, hi ha tertúlies de cafè...
Banys de bosc?
Sí, sí, sí.
És allò d'abraçar arbres.
Abraçar arbres, sí, sí. Sí, sí. Hi ha meditació, hi ha pilates, hi ha qigong... hi ha molts, hi ha una carta molt gran d'activitats, molt, i la veritat, sí que hi ha bastanta gent que fa servir aquest servei que donen, però hi ha gent que no ha arribat a tothom, no tothom ho coneix, no? Llavors, tot i que és veritat que l'any passat, bueno, van ser premiats a l'Ajuntament de Castellar, perquè la veritat és que ho porten molt bé, vull dir, és que s'ha de reconèixer que és que funciona molt bé, per això estan venint tantes però localitats aquí a Castellar.
Més o menys les persones de Castellà que han accedit a aquesta prescripció.
Mira,
social.
Mira, jo dèiem, perquè clar, la mateixa persona pot fer diferents activitats, no només ha de fer una, eh? Llavors, han estès 800 receptes i d'aquí s'han pogut beneficiar 200 i pico de pacients, vale? I aquests pacients pues, fan diferents activitats. I nosaltres tenim la gent que fa marxa nòrdica, però també fan qigong i també fan pilates. Vull dir que com que són diferents dies, doncs, bueno, també fa que siguin persones que, bueno, durant la setmana tenen activitats, i això també, quan hi ha un problema psicològic, doncs fa que la gent tingui... I sobretot el més bo de tot, que és el que jo quan he tingut de parlar, quan s'han fet taules rodones i hem parlat d'això, sobretot el millor de tot això és la relació, el vincle social que es crea. És importantíssim, perquè hi ha moltes persones que han tingut i tenen una soledat no desitjada i estan tancats a casa, i arrel d'això han tingut la fortuna de poder sortir i han creat un vincle, i ara queden fora d'aquestes activitats per fer cafès i trobar-se i sortir. Això és brutal. Vull dir que quan van venir de l'Ajuntament de Sabadell i de Ripollet, la setmana passada va venir l'Ajuntament de Ripollet també perquè els hi expliquessin. La veritat és que al·lucinen, perquè és que hi ha molts beneficis terapèutics. La reducció de medicació, i això d'entrada ja és una passada, no? Que no tinguis que estar aquí constantment, i la veritat és que funciona molt bé a Castellar.
I l'edat? L'edat de les persones participants en això?
Hi ha de tot. Vull dir que hi ha de tot. No hi ha... Mira, nosaltres a la marxa nòrdica tenim des d'una noia que té 40 i pocs a una altra que té 70 i pico d'anys. Vull dir que no hi ha edat, eh? I aquí fins i tot es volia obrir per persones de més de 18 anys, o sigui que no hi ha edat, eh?
No sé si teniu alguna pregunta.
Bueno, jo com historiador m'agradaria que algun dia anar amb tu al la Sendero Lila, has dit?
Com el Camino Lila.
Això. Això és el que me ha quedat. Bueno, no, de l'altra també, clar. No, no, jo estic pensant, jo estic a, bueno, això de fer, intentar fer la coparticipació de l'esport amb els CAPs i tal, és una cosa molt bona, no?
Clar, sobretot perquè és el que es va veure el resultat, que era més positiu a través d'un altre projecte que es va fer, que es deia Recetes, que això era a través d'una empresa que havia fet un estudi a diferents pobles de tota Espanya i també van venir a fer aquí perquè aquí, clar, com que és la prescripció social fa molts anys que funciona molt bé, van agafar Castellar com a referència. Era el fet de dir, bueno, la gent, no?, que té una soledat no desitjada, de quina manera afectava el fer activitats enmig de la natura, vale? Perquè, clar, tu pots anar al gimnàs, però no és el mateix anar a un gimnàs, tanques, fas una activitat, encara que la facis amb activitat dirigida, però amb el company del costat, sí, que després quan vas al vestuari te'l trobes, però no és el mateix. No és el mateix. Nosaltres, per exemple, quan fem les sessions, que justament l'hem fet aquest matí de marxar nòrdica amb la gent del CAP, és allò que els hi dius... Va, que si no, no vas pendent de la tècnica, no parlis, però que arriba un moment que dius, a veure, si estan desitjant que arribi dijous per trobar-se i parlar i explicar-se el que ha passat durant la setmana i després d'això anar-se a fer el cafetó i continuar parlant, bueno, doncs pues és això, o sigui, socialitzar, que és el que necessita la gent i és el que aconsegueix fent aquestes activitats. I la veritat és que sí, s'ha de dir que, i això ho reconeix tothom, fins i tot ara han de venir de Navarra, de la Universitat de Navarra, per veure com a exemple, la veritat és que s'ha de dir que l'Ajuntament de Castellar ho fa molt bé, ha posat molts mitjans, i sobretot, que jo li deia l'altre dia a la directora del CAP, creuen en el projecte. I això, quan es nota molt, perquè si ho fessin perquè políticament és rentable, i això dona vots, això ja no hi estaria, ja estaria mort, no? I no, perquè cada va increixendo i per tant es veu que ja creuen en el que estan fent i creuen en el que estàs fent, jo crec que és molt positiu.
Enhorabona.
De Castellar al món, no? Podríem dir, de Castellar al món, no? Perquè no sé si hi ha més experiències d'aquest tipus a l'estat espanyol, d'això.
De moment a Navarra.
Sí, de moment, bueno, volen posar, encara no ha vingut. Hi han puestos, que no es deuen de dir així, com a prescripció social, sí. Evidentment, perquè això és una cosa molt d'aquí, de Catalunya, però suposo que sí, perquè, clar, i si no, seria bo que vinguessin aquí a aprendre, perquè sí que és veritat que a la gent que tinguin... És igual, nosaltres tenim un pacient que té Parkinson, i és brutal, quan tu veus l'evolució que pot fer una persona, no? Fa de tot, fa pilates, fa ioga, fa de tot, no? Doncs veus l'evolució que fa aquesta persona, que una altra persona quedant-se a casa segur que estaria fet caldo, que no podria sortir, que no... Pues que l'administració et pugui donar les opcions de que, sense cap cost, puguis fer aquestes coses... Bueno, pues és mirar per les persones, que per mi és el més també, important, és mirar per les persones.
També hi ha gent reàcia a participar, no? Que suposo que se li dona la recepta i diu, no, jo no vull sortir de casa, suposo que
bueno,
també...
Jo suposo que no li estenen ja la recepta, dic jo, jo no he parlat mai amb això, amb les persones que ho porten, però quan ho fan, jo suposo que és a les persones... Bueno, sí que li deuen d'oferir algú, deuen dir jo no, perquè clar, hi ha persones que els hi costa molt sortir de casa també, o relacionar-se amb
la
gent.
Per això ho dic.
Sí, no, segur que sí, que hi ha persones que és difícil.
O que veuen que abraçar un arbre no els hi dirà res, no? No entenen...
No, bueno, hi ha gent que reacia.
Sí.
Bueno, com a gent que tu li dius a una persona de 30 anys, tu li dius que agafi els bastons per venir a fer marxa nòrdica, diu, jo no estic coja. Bueno, és que els bastons de marxa nòrdica no és perquè tinguis un problema que no caminar, sinó que t'ajuden. Vull dir que sí, sempre hi ha gent reàcia. Però la veritat és que sí, que s'ha de dir que Castellar funciona. Per això és referent a nivell de Catalunya a moltes localitats, perquè ho fan molt bé.
És molt bé, no sé si l'heu estiu.
És un gust sentir tot el que has exposat.
Sí.
És que no puc afegir res més.
No, jo la veritat és que nosaltres com a centre excursionista estem col·laborant des del 2019, que es va tenir que suspendre per la pandèmia, però quan ens van dir, nosaltres vam fer la mostra als metges i infermeres del CAP, demostrant que era la marxa nòrdica, perquè llavors tampoc era molt coneguda, i van dir que sí, o sí, vale. Llavors vam començar just després de la pandèmia, i quan has anat veient l'evolució, no? Perquè primer només eren 8 persones que venien, i ara portem, bueno, no venen totes, però si vinguessin tots, tenim més de 40 persones. I diu, uau, això és una passada.
Una vegada em sembla que no et vas veure, perquè el millor, però jo anava cap a Guanta, I vas vindre, però era molt d'hora, era a les 8 del matí, no sé quina hora era.
Anem a les 9 del matí, eh?
O, doncs seria aquesta hora. I bueno, va, un fotimer de gent, ja al final, on estava ja el col·legi, dic, hòstia, d'on surt tanta gent? I era gent que anava amb els bastons.
No? Important no enfadar-se amb ells, perquè porten bastons, saps? I si t'enfades...
No, no, no els fem servir com a eina de defensa.
No, ho dic de broma.
No, però podrien.
Podrien, no? Per això és important saber que van armats, que van armats. Bueno, escolteu, molt interessant tot això. La veritat que sí, m'he quedat jo també molt, molt sorprès d'aquesta activitat. A més, que surti de castellà, sí. Mi, ja sabeu que jo sóc castellarenc d'adopció des de fa 20 anys. No, ja 23, perdona, que passa el temps, I, per tant, content de poder, des d'aquí, també impulsar la publicitat d'això, perquè jo estic segur que hi ha molta gent de castellà que encara no sap que això funciona, i agrair-te a tu, Carme, que ens ho expliquis, també al CAP, perquè jo crec que el CAP és d'on surt tot plegat, sí, i la feina de...
Hi ha uns professionals meravellosos al CAP, la veritat.
Ho sé perfectament, perquè a més jo vaig conèixer, i potser te la coneixes, la ja ho diré, ara no sortirà el nom. Perquè passa això en directe, que no et surt el nom. La infermera que venia a l'institut, la Dolors Alcaraz, segurament la coneixes, la Dolors, i persona molt coneguda, i per tant sé que són persones d'aquestes que abans buscaven com el José Antonio Ardanza, no? D'aquestes que es donen a la ciutadania amb totes les ganes, amb totes les forces. Nosaltres acabem aquí. Gràcies, Agustí, gràcies, Carme, gràcies, Antonio, gràcies a Adrià també per estar aquí present i sempre atent a que tot surti bé. I els nostres oïdors tenen una altra oportunitat de Tal com raja la setmana que ve a les 8 del vespre, dijous. Adéu-siau.
Adéu.